COPE más Castellón.
Estar informado.
Ai, sí, és així, estem. Molt bon dia, soc Raül Puigol i sí, també m'agraden els 27 de desembre, perquè és vespre del Dia dels Innocents. Demà no tenim programa, no hi haurà innocentades, però és divendres, i divendres és el nostre dia oficial del turisme, també el nostre dia oficial del cinema i també de la solidaritat. Anem a tindre molta solidaritat perquè continuem col·laborant amb Casman i Electrodomésticos i tots aquests joguines que estan ja en desús, que estiguen en bon estat, les podem dur allí perquè les fem arribar a xiquets i xiquetes més necessitats, ja no sols de Castelló i la seva contornada, sinó també estem apropant-lo a l'Horta Sud. Per cert, parlant de la Dana, hi ha una acció solidària molt interessant de l'Associació de Distribuïdors de Vins de Qualitat de Castelló i Província d'Índicas, que tindrà lloc el proper dilluns, i de la que parlarem amb José María Broc des de Dispasa Alimentària. Demà és un dia molt important a Moncofa, és un dia històric. Altes distincions, la primera vegada que hi haurà un fill predilecte. Ens ho contarà en un instant el seu alcalde. Però també estarem en més solidaritat i en moltíssimes més coses, com per exemple conèixer com està sent informativament parlant el nostre voltant en aquest divendres, que no dilluns ni dimarts, 27 de desembre. Per això està ja Alberto Marco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I si important serà el dissabte a Moncofa, important serà el diumenge a les parròquies, especialment a la Concatedral de Santa Maria i a la Catedral de Segorbe, un pel matí, l'altre per la vesprà, perquè s'inicia l'any jubilar a la diòcesi de Segorbe Castelló. Peregrinos d'esperança és el lema per aquest any, que també coincidirà en any especial de... ja m'he perdut si és centenari de commemoració de la patrona de Lledó com a patrona de la capital.
És tot junt.
És tot junt.
És tot junt.
Van a fer ahir el Max Mix,
tot
de moment.
Lo que està clar, l'altre dia el bisbe, sí.
Lo que està clar és que el diumenge, pel matí, serà la cita. Dice inici de l'any jubilar a la Concatedral de Santa Maria de la capital, pues la vesprada serà ahir, a la localitat de l'Alt Palància. Tenim en aquests moments al president de la Generalitat, a Carlos Mazón, a la capital de la Plana, signant concretament dos convenis en l'Ajuntament de la capital. Per un costat, s'ha certificat el protocol d'intenció respecte a la cessió de l'edifici Borrull al consistori. Ahí faltarà veure quins serveis són els que se van a incloure en aquesta qüestió. I també s'ha firmat ja el conveni per a la realització de la Ronda Oest. En un momentet ens donarà més detall de com estan en el treball des del consistori, el que és regidor d'Urbanisme, Sergio Toledo. Destaquem també, en altre ordre de coses, que històrica subvenció la que ha rebut la localitat de l'Alcora, la major en la convocatòria del 2% cultural del govern central de cara al any 2025. 3,3 milions d'euros per a un projecte de 4,4 milions, és a dir, el 75% de la inversió que arribarà des del govern central per a seguir en aquesta recuperació de la Reial Fàbrica del Conde d'Aranda. També ha rebut ajuda, en aquest cas, dins d'aquest 2% cultural, Castellnovo, per avançar en la rehabilitació i consolidació del Castell Palau Beatriu de Borja. I apuntem també que avui estem d'aniversari a un dels parcs naturals de la província, concretament al del Prat de Cabanes Torreblanca, que celebra avui 30 anys des de la seva declaració com a parc natural. No tenim futbol aquest cap de setmana, sí que els clubs pues, ja comencen a sorgir rumors de cara al proper mercat invernal. Per exemple, ja se relaciona el jugador del Paris Saint-Germain, Marco Asensio, amb el Villarreal Club de Futbol, però sí que tenim, per exemple, competició a bàsquet. N'hi ha primera FEB, o el que es coneixia anteriorment com a LEB Oro, per a l'Amics Castelló, que tancarà l'any a Cartagena aquest diumenge en un partit on poden els de Frederic Castelló seguir mirant cap amunt i ho farà en una novetat, com és el fitxatge de Gerard Jofresa. No sé si a tu te sona aquest cognom.
Sí, és un cognom molt important, doncs del Barça.
Del Joventut.
Del Joventut de Badalona.
Doncs un dels dos, el fill de Tomàs Jofresa, que ha fitxat ara de manera temporal un contracte de moment de 3 setmanes, però depèn del rendiment, ja el podria ampliar fins a final de temporada. I estarà ja debutant aquest diumenge, com diem, en l'Amics Castellón i s'encontre a Cartagena. En cuanto al trànsit, circulació condicionada a l'AP7, Alcalá de Xivert, Vinaròs i Benicarló, també a l'A23 a Barracas i tancada la CVC31 entre Tírig i Coves de Vinromà. I en quant al temps, l'estabilitat és la que regna en aquest moment. Durant el matí ha sigut, especialment en l'interior, les gelades i la boira els protagonistes. Coneixem la previsió ara de la mà de Noelia García.
Buenas tardes. Este viernes cielos nubosos con nubes bajas sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en la costa. Se abrirán esos sí claros a lo largo de la jornada. Hoy las temperaturas bajan. Máximas de 17 grados en Castellón de la Plana y 16 en Vinaròs. Sopla viento flojo de este y nordeste. Mañana tendremos un tiempo estable predominando el cielo poco nuboso o despejado y un ambiente soleado. Las temperaturas máximas serán similares. 16 grados en Castellón de la Plana y 15 en Vinaròs, mientras que las mínimas bajan. 6 grados en Vinaròs y 4 en Castellón de la Plana, sin descartar heladas débiles en zonas del interior. Soplará viento flojo de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I pel que fa a les portades, des dos diaris en format paper que s'editen a la nostra província i que repassem a Mauterza, el concessionari Renault a Castelló i província, el diari Mediterrani obre amb Educación blinda al docente ante el alza de las agresiones en el aula. El Mundo Castellón al día. La Alcora obtiene la mayor ayuda estatal del lustro del 2% cultural. En cuanto a las fotografías de portada, la del Mundo Castellón al día te que vore a mels missatgers reials. Villarreal entona ya el tirorí con la visita de los pajes de los reyes, mentre que la del diari Mediterráneo diu el Roig Arena se viste con cerámica de Castellón. Així arriben al quiosc les portades, el més destacat de les portades des dos diaris en format paper que s'editen a la nostra província i que hem repassat a Mauterza, el concessionari Renault a Castelló i província. I així estan les coses, informativament parlant al nostre voltant, en aquest divendres 27 de desembre.
Oh, yeah! Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Estoy clavado. Estoy herido. Estoy ahogado en un
mar. Eixim de les celebracions de Nadal, les endisem en les que és el de Cap d'Any, però hi ha un acte que no deu de passar desapercebut i que tindrà lloc durant aquest cap de setmana. Estan de commemoracions importants a Moncofa. I a més, tenim el científic més gran que mai en la història puguem tindre. Ojalà alguna vegada alguna persona el pugui superar, però és molt complicat. Vence Salós Valls, alcalde de Moncofa, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Perquè Abeli demà serà proclamat i posat més en valor si cap com a fill predilecte en uns dies que són molt especials per al municipi de Moncofa.
Sí, efectivament. Demà fem l'acte d'entrega d'altres distincions de la ciutat i conforme tu dius, pues, Abeli va ser el primer filtre directe que tindrà pues, el nostre poble. Conforme tu has dit, és un científic de primeríssima línia, recordem també que és príncep premi, príncep d'Astúries, també té la medalla de Jaume I de la Generalitat, però també és una persona pues, en uns lligats molt forts en el nostre poble i allà on va pues, se convertís també pues, en un ambaixador de Moncofa i també d'orgullós dels seus orígens llauraors i dels seus orígens valencians, també, en definitiva. Mm-hmm.
Tot això dins d'uns dies, com estàvem comentant, que són molt, molt importants per a la història de Moncofa.
Sí, perquè, efectivament, encara que és el dia 27 la fecha en què se commemora l'atorgament de la Carta Pobla, aquesta celebració l'anem a fer el dia 28, perquè pues, així no vam acordar totes les forces polítiques per a fer-ho en cap de setmana i que se poguera fer en tota la solemnitat i tota la força que un acte com este necessita. I, pues, junt a aquesta celebració de la Carta Pobla, fem pues, esta entrega d'altres distincions, que també voldria pues, recordar que reben també medalla de la ciutat la Societat Unió Musical Santa Cecília de Moncofa i Antoniet el Pilotari, que encara que siga pues, d'alma fora, és ja veí nostre des de se va casar fa ja més de 30 anys.
De 27 seria avui, evidentment, però clar, per concentrar-lo tot i donar-li més magnificència. És el que s'ha decidit per part de les forces de la Corporació Municipal de Moncofa, traslladar-lo tot a demà, encara que és el Dia dels Innocents, però això no és ninguna innocentada, no? És un dia realment històric i que passarà a la història per ser lo important que demà podrem comprovar que és.
Pues efectivament, és una casualitat que també quedarà per la història, que se farà, bueno, durà, se durà a terme el Dia dels Innocents, però bé, pues, és un acte pues, molt, molt important. En la Carta Pobla pues, també pues, recordar que participaran en el desfile d'entrada dels pobladors, pues, els xiquets de l'escola, del col·le local, vestits de l'època, que arribaran junt a l'estàtua de Jaume I i faran una representació de l'otorgament per part del rei Jaume I de la Carta Pobla pues, als primers pobladors. I això serà a les 6 de la vesprada, obert al públic, per allà més tard a les 8, pues, en invitació, pues, poder l'otorgament d'aquestes altres distincions, però que també pues, voldria dir que la gent va poder seguir entre P4 i la Vall, tots aquells que vulguin veure-ho, i en les seves retransmissions dels pròxims dies que se farà.
Doncs és història i hem volgut també conèixer el com i el per què en Vences a Los Valls, el seu alcalde, que també és diputat autonòmic i que d'esta manera finalitza un any 2024 en el que ha estat molt actiu, tant com a alcalde com a diputat autonòmic.
Bé, la veritat és que és un any que, en principi, pues jo podria valorar de dues formes, si me preguntes ixa situació, per un costat molt positiva en el que és al principi, perquè pues, el govern de Carlos Mazón va arribar i va demostrar que estava pues, complint les seves promeses electorals, que érem un partit de govern que complís en lo promès, i pues, gràcies pues, a l'última fase que han tingut l'assumpte de la Dana i de Riguades per ella provocada, que la veritat pues, que està també demostrant la necessitat de que tots ens impliquem en solucionar esta tragèdia, i que jo, pues, si vols que te siga sincer, senta faltar una implicació real per part del govern central, en veritat. Però bueno, tindríem que anar en lo positiu i tindríem que sumar tots, deixar-nos d'enfrontaments per a recuperar pues, aquesta part de sol valencià que ha tingut aquesta desgràcia tan gran.
I tant, i que esperem no mai tindre-la així al nostre territori, encara que ho tenim tan a prop. Fixeu-vos que tenim més prop l'Horta Superinsemble que la comarca del Baix Maestrat, no? I per això es està unint tot al patiment de tota la gent que encara pues, no ha pogut tindre la normalitat que tots ja haguem desitjat. Vences a Los Valls, alcalde de Moncofa, gràcies per compartir amb els oients de COPE el com i per què d'aquest dia 27 de desembre tan important per a la Carta Pobla, que tot es traslada demà, i totes les distincions que demà lliurarà també l'Ajuntament de Moncofa en ple.
Molt bé, moltes gràcies a tots i desitjar també pues, a tots els oients unes molt bones festes.
Clar que sí, i una bona entrada a l'any 2025.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Són les 12 del matí, 33 minuts. Esta música ja sona a Cap d'Any, a la nit de Cap d'Any. En un instant estarem a Benicàssim, a l'inici bus especial que ha posat perquè la gent no tinga que agafar el cotxe i celebrar la nit de Cap d'Any. Contactarem amb la seva alcaldessa, amb Susana Marqués, però abans, i hasta sí, els que més diuen que entenen i saben de cinema, Alberto Marco i Xavi Manzanet.
No serà molt nadalenc, però pega en el que vindrà després. Això segur, i ara ho veureu, i segur que ens ho en tracta d'enllaçar el nostre home de Seriescope, de cine, de plataformes i de molt més, que també vol despedir aquest any 2024 així a les zones de COPE Castelló. Xavi Manzanet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal? Bé, doncs preparats per a despedir aquest any 2024, que ha sigut molt intens a nivell de sèries i cine. Està segut l'any en el que més hem parlat de sèries, a més de parlar de les estrenes, i no podíem acabar l'any sense parlar també d'alguna de les sèries que arriba a les plataformes, però abans anem a fer-ho parlant de tres estrenes que arriben als nostres cines d'ací de la província de Castelló i que podem veure des de ja mateix. I la primera d'elles, atenció, és Nosferatu.
Ven a mi. Ven a mi.
tomo el Nadalenc.
Bueno, més bé de Halloween, no? Esta història de Nosferatu, una història que ha transcendit el temps, perquè és, al final, la història de Nosferatu, o almenys la de l'adaptació d'este personatge, va molt lligada a la història de cine. Podríem dir que una de les primeres pel·lícules de terror que se va filmar és precisament la història de Nosferatu. Nosferatu, de què va? Bueno, pues ens situem en 1838. El jove ajudant Hatter té que viatjar fins a Transilvània per a tancar una venda amb un client, un conde que viu en un castell allí als Càrpatos, no? Després d'un complicat i sinistre viatge arribarà a este lloc, a on totes les experiències terrorífiques només hauran fet que començar. Hatter pront descobrirà la marca d'uns quissals al seu coll i comprenderà que este conde és en realitat pues, la reencarnació del famós vampir Nosferatu. Dirigís Robert Eggers amb Lily Rose Depp i Nicholas Hoult. Bueno, pues, primera de les pel·lícules, arrenquem fort amb Nosferatu. Però la cosa seguís amb una pel·lícula per a tota la família i inclús per a aquells nostàlgics dels videojocs. Es diu Sonic i és la tercera part.
Vamos allá. ¡A liarla!
¿Qué es este pozo de la locura?
¿Eres el detective Pikachu?
¡Sí que se parece a un Pokémon! ¡Pica, pica!
Eso parecía un remake. Hay uno ha hecho un Max Mix de referentes infantiles de actuales, pero no.
Sí, Sonic 3 és una pel·lícula que a poc a poc ha anat convertint-se en una espècie d'enciclopèdia de llenguatge i univers, manga, videojoc, cultura japonesa, en fi, tot val, no? Recordem la primera part de Sonic, la primera pel·lícula de Sonic va costar de llançar perquè va haver una polèmica precisament amb el personatge de Sonic que no agradava a la gent com l'havien recreat i van tindre que refer de nou la pel·lícula amb el personatge de Sonic. Una volta ja aquesta primera pel·lícula de Sonic va funcionar i va ser un èxit, pues, ha tingut una segona part i ara una tercera, no? Per a qui no ho conega, aquesta espècie de eris blau, no? El personatge és un personatge d'un videojoc de Sega dels anys finals dels 80, principis dels 90, i que precisament pues, és un videojoc de plataformes que ens situa amb este personatge, en este animal, pues, tractant de viure aventures recorrent diferents escenaris amb una sèrie d'amics, com són Tails i, en fi, altres personatges que van anar apareixent en la pel·lícula, i que ara, pues, de nou ens situa a quan acaba la segona part de Sonic, i allí, pues, amb el seu nou company Tails, que és esta rabosa de dos cues, i que ja van poder desvelar en l'anterior pel·lícula que seria el seu nou enemic, que en este cas és Shadow, que és una mena de, pues, precisament d'eris negre, de porc espí negre, que pues, és un poc l'antagonista de Sonic, no? Tot això en la manera d'exaltar pues, els valors de la pel·lícula, de l'amistat, de la superació, de l'aventura, i a partir d'ahí pues, tindrem els personatges també que no poden faltar, com el famós Doctor Robotnik, que interpreta Jim Carrey, i crec que sí que és un actor que està correctament dintre d'este personatge i que li dona pues, esa vessant còmica que tan agrada en una pel·lícula d'este tipus, que és al final una pel·lícula familiar, no? Pues bé, ahí està Sonic 3, però també tenim una altra pel·lícula, podríem dir, més drama, i que en este cas suposa el retorn de Richard Gere, a més acompanyat d'Uma Thurman, en una pel·lícula que es diu O Canadà.
No sé por qué accedí a hacer esto. Recuérdamelo. ¿Por qué accedí?
El documental abordará tu evolución desde tu llegada a Canadá como objetor de conciencia hasta tu carrera como cineasta.
¿Dónde está mi mujer?
En pasa casi de videojoc dels 90 a actor dels 90, ¿no?
Efectivament, en un registre completament, podríem dir, nou, el de Richard Gere, un personatge que es troba a les portes de la mort, el personatge, no l'actor, és Leonard Fife, un documentalista que es va fer famós en pel·lícules sobre proves secretes de l'exèrcit i que va tindre pues, una fama anys enrere, i que ara, davant de la seva imminent mort, accepta que uns antics alumnes li facin un documental sobre la seva figura. Arribat el moment de l'entrevista, l'equip ha preparat 25 preguntes per a cobrir diferents etapes molt importants en la vida i la seva carrera, però Leonard té el seu propi plan, convertirà esta pel·lícula en una confessió de vida tant per a la posteritat com per a la seva dona Emma, a qui interpreta Uma Thurman i també antiga alumna d'este professor, amb la que du més de 30 anys casat. Dirigís Paul Schroeder amb Richard Gere i Uma Thurman. I recordar també que, a més d'aquestes estrenes, tenim altres que ja es van estrenar la setmana passada, com Conclave, una intriga en el Vaticano, o Mufasa, un spin-off de El Rei León. Anem a parlar, pues, de la sèrie del moment que es va estrenar ahir i que és El Juego del Calamar en la seva temporada 2.
Sonríe.
Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos. Como está estipulado en el formulario de consentimiento, después de cada uno de los juegos, podéis decidir mediante votación si queréis continuar o marcharos.
Jo te vaig a dir lo que ja t'he comentat off the record, que si vull una distopia de solo puede quedar uno y con raíces coreanas,
los inmortales.
Casi, pero no. Battle Royale.
Efectivament, El Juego del Calamar és una sèrie sobrevalorada. Jo crec que això tot el món ho sap, però no per això deixar de ser una sèrie entretinguda, no? El que ha funcionat en esta sèrie és com ha mesclat elements de la cultura popular, jocs infantils, en una prova al límit on només pot quedar una mena de caseria, no? I el que, o per a mi, resulta més interessant d'esta sèrie, del Juego del Calamar, és, pues, ese trasfons que no podríem arribar a dir que és una crítica vetllada, però sí que té un punt diferent en què els orígens dels personatges i les situacions extremes als que s'aporta la vida els porten a concursar a la desesperada, sí, i podem conèixer el trasfons social de cada un d'ells. Per lo menos això en la primera temporada. No he començat a veure la segona temporada. La setmana que ve, o bueno, millor dit, quan ja entrem en 2025, us portaré la crítica de El Juego del Calamar. I sí, dir que esta sèrie va precisament d'això, d'un grup de persones que estan en una situació límit i que se llancen a un joc desconegut en el que accepten participar en una sèrie de proves que pareixen molt innocents, però que les conseqüències són fatals. És a dir, moren, només pot quedar un, però i sé que quede, obtindrà un gran premi en metàl·lic. Bueno, pues esta sèrie de drama suspens és una sèrie coreana en la que, pues, tota una sèrie de persones entraran una estranya invitació per a jugar a jocs de xiquets, però que allí hi ha un preu molt alt a pagar, ens situa en el seu protagonista, Ki Hong, que serà despedit, acomiadat del seu treball, i que la seva vida, un tant miserable, li durà a participar en aquest joc de supervivència amb un premi de 45,6 mil milions de wones, que desconec en euros quan és, però crec que és prou. Però el guanyador decidirà apuntar-se i junt a ell també participaran diferents persones que pateixen crisis personals en la seva vida. I este és el punt que jo destaque més de la sèrie, i és aquests moments en què ens conten la història de cada un dels personatges previ a haver arribat a este moment, no? El joc del calamar en si, pues, és un, pues, bueno, jo li veig que no té més allà d'això, d'una mena de Battle Royale, i que pues bueno, no passa de ser una sèrie distreta i que ara, pues, donat el seu èxit, jo crec que un tant inesperat per a inclús els seus propis creadors, ara ha tingut una segona temporada que arriba, pues, així. I per acabar, taquilla, pues,
a veure, com va?
Mufasa, El Rei León, pel·lícula de la que hem parlat fa un moment, Sonic 3, també pel·lícula de la que hem parlat com a estrena, Baiana, bueno, com podem veure, la tònica predominant són les pel·lícules familiars allà en el més alt del nostre rànquing, òbviament per el temps que n'hi ha ara en família per a poder anar al cine, però Nosferatu, Gladiator 2, Conclave, Wicked Instrucciones, Un lío de millones i Kraven the Hunter tanquen el rànquing de pel·lícules més vistes.
I que ja veurem com continua ja a partir del 2025, com sempre tindrem així pel·lícules, sèries, plataformes i molt més de la mà de Xavi Manzanet. Xavi, que vagi bé l'entrada de l'any 2025 i tornarem a escoltar-nos així a Cope Castilla.
Moltes gràcies i molt bon any a tots i totes.
Bon any, bon any, bon any. Esta música que ens du a la nit de cap d'any que a Benicàssim serà per no agafar el cotxe. T'ho contem en un instant.
Herrera en Cope.
Más Castellón.
Estar informado.
¿Buscas muebles? En Muebles La Fábrica renovamos nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 70%. Una ocasión única, con el transporte inmediato y el montaje gratuitos. Visita Muebles La Fábrica y disfruta de la renovación total de exposiciones con descuentos de hasta el 70%. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
Haz que estas fiestas sean aún más especiales con los productos de congelados Vildecasa, porque cuando hablamos de calidad, hablamos de los sabores que nos hacen sentirnos como en casa. Exquisitos mariscos y pescados ultracongelados, aperitivos, carnes, precocinados y delicatessen. Y si lo que buscas es lo auténtico, no olvides nuestra marca de casa, porque en cada bocado te llevamos el sabor de toda la vida, hecho con cariño y calidad. Estamos en Hermanos Bou. Abrimos nuestra tienda en Navidad de 9 a 2 y de 4 a 7, sábados de 9 a 2. ¡Felices fiestas!
El diumenge 5 de gener, suera, véspera de Reis, un poble al carrer. Mostra enològica d'usos, costums i tradicions de l'Espadà. La mostra pionera de les nostres comarques, declarada festa d'interès turístic de la Comunitat Valenciana. Des de les 10 del matí durant tot el dia hi haurà personatges típics, exposicions, corralets, estambes populars, gastronomia local i per la vesprada, representació teatral i cavalcada dels Reis d'Orient amb la col·laboració del Patronat de Turisme de Castelló i Diputació de Castelló.
Esta Navidad coge tu pack solidario a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Colabora con la novena marcha contra el cáncer. Haz tu Navidad más solidaria que nunca.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
La verdad es que Benicàssim siempre sorprende ese movimiento de gente que hay, sobre todo en los meses de verano, primavera, ya se va alargando durante prácticamente todas las estaciones y todos los meses del año, hasta el punto que fijaros lo que es pasar la Nochevieja en Benicàssim. Bueno, pues la noticia es que el ayuntamiento promueve la movilidad segura, sostenible, no sé, que no cojamos el coche, leches, que es de lo que se trata también esa noche de Nochevieja o día. Puntuales, porque creo que el roscón de Reyes también. Susana Márquez Escoín, alcaldesa de Benicàssim, muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días.
¿Un bus circular?
Bueno, pues sí, este año hemos puesto nuevamente un autobús circular. Va a costar el precio de 1 euro por trayecto, que también es un precio módico y asumible. Y lo que vamos a hacer es, durante el día de Nochevieja y el día de la noche del roscón, desde las 11 de la noche hasta las 7 horas del día siguiente, pues dentro de las paradas habituales, más urbanizaciones y con parada en la puerta de los clubes sociales, tanto en Montornés, en Las Palmas como en La Parreta, vamos a tener un bus circular nocturno para que bueno, todos aquellos que deseen acercarse a Benicàssim, al centro de la ciudad, a disfrutar de las 12 campanadas, a disfrutar de esa gran orquesta de la noche de fin de año, pues su única preocupación sea pasárselo bien y no tengan que estar pensando en coger coches ni en preocuparse de buscar sitio para aparcar. Es decir, lo importante es apostar por un transporte colectivo que sea seguro, que sea sostenible y que, bueno, medioambientalmente pues también contribuya a que todos seamos también más sostenibles y más concienciados, pero sobre todo por motivos de seguridad. Y creemos que es una buena opción que ha tenido aceptación durante años anteriores y que este año pues teníamos que repetir la experiencia.
Pues solo por 1 euro tienes el viaje, el autobús circular, pero tanto movimiento de personal, de personas hay en Benicàssim, en Nochevieja y el roscón, alcaldesa, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Qué habéis hecho este año?
Bueno, Benicàssim está de moda, es el lugar donde todos quieren estar, donde todos quieren venir. Tenemos una gran oferta de dinamización durante todo el año, pero también tenemos una gran oferta de restauración y de ocio que hace apetecible que aquellas familias, desde las familias hasta los amigos y hasta las pandillas de más jóvenes, quieran venir a Benicàssim y pasárselo bien. Este año ha sido un año de muchísimo trabajo y, bueno, pues siempre cuando llega a final de año uno se sienta para, hace balance, mira hacia atrás, pero también mira hacia adelante todas las cosas que queremos hacer en el próximo ejercicio. Acabamos el año con algo muy importante, como es la aprobación de un presupuesto para que van a regir las cuentas de los próximos 365 días del 2025, donde vamos a mejorar mucho las necesidades diarias de nuestros vecinos, pero venimos de un año 2024 donde también hemos dado pasos importantes en la consolidación de un proyecto de ciudad que iniciamos en el 2011, que nos paramos dos años por culpa de la pandemia, porque tuvimos que atender a otras necesidades, como era atender a las personas más vulnerables y atender a que los autónomos no bajaran su persiana y no la volvieran a levantar, sino que la continuaran abierta. Y bueno, pues ahí dejamos 2 años en stand-by de grandes proyectos que hemos retomado este año. Ya por fin tenemos amueblado el CEAM. Ayer mismo pasamos la inspección de los técnicos del Departamento de Bienestar Social de la Dirección Territorial. Van a emitir ya su informe de resolución y con esto ya, de cara al próximo año, nos ponemos ya con la licitación del Centro de Atención a Personas Mayores, que está dando pasos firmes para pues que su próxima apertura sea una realidad. Y después también en materia urbanística, de desarrollo urbanístico, pues hemos ocupado parte del año con la realización de proyectos importantes como la prolongación de la tercera fase de la CV 149, que va a conectar la zona sur con la zona norte del municipio, y también con la solución definitiva al encauzamiento de aguas en la zona sur del municipio, que es la que más se afecta cuando vienen fuertes tormentas de agua. Esto va a marcar un antes y un después en nuestro paisaje urbano, pues la regeneración del futuro humedal del Cuadro Santiago no solo va a permitir la contención de aguas del barranco de la Parreta, sino que conseguirá la expansión urbanística de una zona donde se van a construir viviendas y nuevas zonas dotacionales como zonas deportivas, zonas sanitarias, nuevos colegios. Es decir, apostamos por un Benicassim que crece al ritmo que crecen sus vecinos, que ya hemos pasado esa barrera de los 20.000 habitantes, estamos muy 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 satisfechos de los 20.000 empadronados, aunque como bien sabes, Benicassim cubre una población flotante anual de 35.000 personas y en verano ya los quintuplicamos.
Ha costado años, ¿eh? Ha costado años porque la gente no entendía que debía de empadronarse. Porque ¿qué va a suceder ahora a partir de 20.000 habitantes? ¿Qué infraestructuras, qué ayudas se pueden solicitar por parte del Ayuntamiento de Benicassim?
Bueno, pues hay muchas ayudas europeas que tienen que ver mucho con el número de población que tienes. Aunque nosotros ya optamos el año pasado a los planes de sostenibilidad turística para el desarrollo del y acondicionamiento y modernización del festival del recinto de festivales con 2,5 millones de euros que nos han concedido desde la Unión Europea y que estamos trabajando en ello, la verdad es que esto nos va a poder permitir captar nuevos fondos y nuevas subvenciones. Además, los tributos del Estado también van en relación con el número de habitantes que tenemos, con lo cual, con mejores ingresos, con mayores ingresos, el Ayuntamiento va a poder hacer y ofrecer más y mejores servicios y nuevas infraestructuras. Entonces, bueno, para nosotros era una barrera importante que estábamos ahí siempre intentando sobrepasar esos 20.000 y, bueno, pues también nuevas responsabilidades de cara a la ciudadanía que también vamos a asumir y que también vamos a tener que trabajar para que vaya acorde con ese crecimiento que la ciudad necesita.
Susana, de lo que se ha podido conseguir en el año 2024, ¿de qué está más orgullosa y contenta?
Bueno, yo estoy orgullosa y contenta de haber podido sacar a la licitación de grandes contratos que al final son los que mejoran y redundan en mejores servicios. Hemos vuelto a sacar a licitación el contrato de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Benicassim es un municipio pionero en la gratuidad de estas escuelas infantiles que mejoran mucho, pues eso, y ayudan mucho a las familias. Hemos vuelto a sacar esa licitación de ese contrato. También el de la renovación de aguas potables es muy importante. El después de 50 años que teníamos un contrato que ya estaba antiguo, este nuevo contrato lo que va a permitir es una inversión de 14 millones de euros que va a renovar y sanear toda la red de agua potable del municipio. Son infraestructuras que, como están bajo tierra, nadie las ve, nadie las aprecia, nadie las considera, pero que tienen una importancia vital para la calidad de vida de las personas. Vamos a construir un nuevo depósito, 2 nuevos depósitos, uno de ellos va a poder albergar el agua proveniente de la desaladora de Cabanes, pudiendo acoger mayores litros de agua en momentos de producción donde la luz es más económica como por la noche. Entonces esto va a provocar que durante la noche la desaladora pueda estar en funcionamiento y que Benicassim pueda recepcionar ese agua a un coste menor. Con lo cual son pequeños detalles que nadie tiene en cuenta porque todo el mundo pues piensa que evidentemente, como no puede ser de otra forma, las farolas tienen que estar encendidas, por eso hemos mejorado toda la iluminación de urbanizaciones y también del paseo marítimo, las calles tienen que estar más limpias, por eso estamos trabajando en un nuevo contrato de RSU y de limpieza viaria, pero también hay otras infraestructuras que no se ven y que son necesarias para el día a día de un municipio.
Que luego cuando vienen los inconvenientes o vienen los problemas, cuando nos damos cuenta. Alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués Escoín, que nos invita a pasar la Nochevieja y el Roscón de una forma segura a la hora de ponernos al volante para que disfrutemos a tope con ese autobús circular que estará funcionando, creo que es desde las 11 de la noche hasta las 7 o las 8 de la mañana por solo un euro y que va a unir tanto las urbanizaciones como es el casco urbano central y también la parte más marítima del municipio. ¿Algo más que quiera destacarnos en esta última vez que hablamos en el año 2024 preparándonos ya para el 2025?
Bueno, pues desearles a todos una feliz Nochevieja y una mejor entrada de año, repleta de salud, repleta de felicidad, y que sepamos todos aprovechar las oportunidades que ofrece Benicàssim, un municipio del que me siento muy orgullosa de ser alcaldesa, pero sobre todo de ser vecina y de ser benicense, y a todos os espero aquí con los brazos abiertos, porque somos eso, un municipio abierto, acogedor, hospitalario y lleno, como digo, de oportunidades para todos.
Pues le deseamos lo mejor para este 2025 a la alcaldesa, al equipo de gobierno, a la corporación municipal y, por supuesto, a todos los vecinos y a aquellos que no están empadronados, que aceleren, ¿eh? Que aceleren, que alguna sorpresa nos llevaríamos mayor de este, lo que ha costado alcanzar los 20.000 habitantes, sabiendo que el volumen es muchísimo mayor.
Pues sí, muchísimas gracias a todos y feliz fin de año. Canto rumba de colores, y el
llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores. La Nochevieja, que ya tenemos ahí, la Nochevieja, de verdad, no te has dado cuenta, que la tenemos ahí, que es el próximo martes. ¿Y qué? Que te toca trabajar, que no quieres cocinar, no pasa nada, que ya sabes que tenemos a la chef Chelo en el bodegón de Carlos, que cocina para ti. Vamos a llamar al 964-83-4001. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va la Nochevieja?
Y feliz Navidad.
Igualmente, que aquí ya ni nos acordamos qué ha pasado la Nochebuena, estamos pensando ya en la Nochevieja. ¿Qué propuestas de comida para llevar para esa cena de Nochevieja tenéis en el bodegón de Carlos este año?
Pues mira, Raúl, como todos los años, la paletilla del cordero es un éxito. Luego tenemos también el cochinillo confitado, que este año también es una demanda. La pintada, que es un ave que va rellena de foie. Y sobre todo los hornillos y de pescado, el rape. Están pidiendo mucho rape y lubina al horno. Pues esa es la tendencia. Luego, el tema de entrantes, pues las tamburiñas también es un éxito. Las cigalas gratinaditas, las vieras también. Y los langostinos a la plancha. Prácticamente se vuelve a repetir lo de todos los años.
Fíjate, lo de todos los años. Es que hay cosas que no cambian, no varían. ¿Hasta cuándo se puede pedir la cena de Nochevieja en el bodegón de Carlos para que la chef Chelo esté tranquila?
Pues mira, hasta el lunes, justamente el lunes que estamos a 30... es suficiente, porque como el martes es festivo, es decir, es laborable, podemos ir a comprar si nos falta alguna cosita, pues hasta el día 30, lunes, sería buena fecha. Bueno, la última fecha, digamos así.
Unos langostinitos ahí gratinados, luego muy ya bien. Depende, bueno, también tienes otras cositas de entrantes que van fenomenal, ¿no?, para el día de Nochevieja.
Claro, sobre todo esos rollitos de bacon con queso Gouda, también estaría muy bien como entrantes. Y cómo no, esas croquetas de buey de mar. También sería una buena alternativa.
Las croquetas de buey de mar. ¿Y de postre? ¿Qué tenemos de postre para Nochevieja?
De postre podemos llamar la tarta de la abuela o la tarta marquesa. Prácticamente es una base de galleta María con chocolate y una crema pastelera. El chocolate es una cobertura 85% y es ideal para ese final goloso, digamos, de postre. Uh-huh. Y, cómo no, un tronco de Navidad. Eso tampoco puede faltar. Esa sería la tendencia. Y la tarta de San Marcos, no nos olvidemos de la tarta de San Marcos, que también puede combinar bien.
Oye, ¿y todo eso cómo nos lo preparamos en casa? ¿A qué hora hay que ir a recogerlo el día 31 al bodegón de Carlos? Ahí dais instrucciones, sale la chef Chelo. ¿Cómo está esto?
Vale, pues mira, estaremos hasta las 7:30, porque luego hay que pensar que también tenemos que ir a casa, que tenemos nuestra familia. Y lo ideal sería calentarlo al horno. Precalentar el horno a 180. Una vez precalentado, todo el envase de la parte de arriba, que suele ser cartón o plástico, que es lo que hace el cierre del tupper, eso eliminarlo. meter todo el paquete dentro del horno y mantenerlo ahí unos 10 o 20 minutos. Apagar el horno y dejarlo todo dentro mientras la mesa está preparada, saludamos a todos los invitados o la familia que haya llegado, y eso sería mi mejor sistema. Vale. Porque calentarlo al microondas va a ser que no, es un rollo. Mejor al horno, no reseca tanto.
Son las instrucciones de la chef Chelo y de Carlos Sales, desde el bodegón de Carlos, 964-83-4001, desde la avenida Mediterráneo de Villarreal, que puedes estar viviendo en Almasora, en Benicàssim, en Burriana, en Castellón, no sé, en Borriol, y puedes ir sin ningún tipo de problema a recogerlo a las 6 de la tarde, por decirte un ejemplo, ¿no? Del día 31 ya te lo llevas todo perfecto y ala, solo falta que toquen las 12 de la noche. Carlos, un saludo muy cordial y un recuerdo para la chef Chelo, que estará ahí ya preparando todo, ¿eh?
De acuerdo, muchas gracias, Raúl. Que pases buena noche.
Gracias, gracias por acompañarnos. En un instante será la 1 y llega Mediodía Cope con Pilar Cisneros.